Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El centre d'atenció primària de Can Llong podria estar en marxa el 2022, segons ha apuntat a Ràdio Sabadell el Departament de Salut de la Generalitat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'equipament havia d'estar en marxa el 2020, però el projecte acumula diversos retards. Segons el Departament, la voluntat és licitar les obres a finals d'aquest any. Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns, confia que aquesta data sigui la definitiva.
Después de haber dicho varias veces los plazos y haberlos modificado, esperemos que esta vez sea la última y que realmente se cumplan los plazos, pero de todas formas hay una cuestión básica que demuestra la ineptitud de los políticos, ¿eh? O sea, construir un barrio como Can Llong sin infraestructura, y sin equipamientos básicos es que clama al cielo, es de juzgado de guardia, ¿eh?
El nou equipament tindrà una superfície de 1.685 metres quadrats i complementarà el servei del Cap Can Rull.
100 dies per presentar una proposta de ciutat. Aquest és el termini que la líder de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, dona al govern de Marta Ferrés.
Ciuró assegura que la ciutat té molts reptes i el nou executiu municipal ha d'estar a l'altura. Són declaracions al programa Al Matí.
La ciutat, com no em cansé de repetir, té molts reptes. Nosaltres voldrem que tot això s'encarrili. Doncs fer un pla estratègic cap al 2030, de dir quines són els eixos que tocarem, quin és el pla estratègic Sabadell 2030, quan anirem a reivindicar la Ronda del Nord, quina és la primera prioritat que es fixa a nivell del parc fluvial industrial del Ripoll, quan trigarem a que la I+D+I que es fa a la ciutat, que n'hi ha molt, des de l'ESDI a l'Escola Illa, al Taulí, a la universitat, preparem les estructures perquè aquest coneixement reverteixi en la indústria i tinguem indústria de qualitat.
Ciuró també assegura que lluitarà perquè Sabadell tingui una carpeta a cada conselleria del govern català.
El Fresc Festival porta avui als jardinets melodies d'arreu del món tocades amb acordions.
L'orquestra d'acordions de Sabadell, sota la direcció de Miquel Ángel Maestro, proposa un viatge per països com Irlanda, Rússia, Kènia, l'Argentina o el Brasil. A més, el públic haurà d'endevinar d'on són mentre sonen. Serà a partir de 9:45 de la nit.
En esports, el primer fitxatge del Sabadell per la temporada que ve podria ser Eden Mackay.
El club arlequinat està en negociacions amb el gallec perquè torni a la Nova Creu Alta com a porter, on va jugar la temporada 2011-2012. Ara mateix, Mackay és titular al Real Murcia. Aquest possible fitxatge que ha conegut aquesta emissora arriba just en el moment en què s'està pendent de com queden configurats els grups de segona B.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt respecte a la temporada passada i de l'onada de calor. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Sergi Gallego.
En conjunt, aquest dilluns ens trobem amb sol a la major part de Catalunya. A més, els núvols que aquest matí s'han format a trams de la costa i del prelitoral s'han anat trencant, però encara sense acabar de desaparèixer del tot, i també es formen alguns núvols d'evolució a punts de muntanya del nord del país. Fins i tot aquestes nuvolades cap al Pirineu i Prepirineu durant la tarda podrien arribar a portar algun ruixat localment acompanyat de tempesta, però serien fenòmens locals i no massa destacables aquest dilluns. Alhora, cal dir que les temperatures de nou són altes, potser no tant com dies anteriors, però, per exemple, a hores d'ara ja trobem temperatures que superen els 35 graus a punts de la Catalunya central, també cap al prelitoral, i les temperatures més altes d'aquest dilluns arribaran fins als 38 o pràcticament 39 graus a punts de ponent. De fet, aquí mantenim aquest avís per onada de calor. En canvi, cap a la resta de Catalunya tindrem aquest dilluns temperatures màximes entre 1 i 3 graus més baixes i, per tant, lentament la temperatura es va normalitzant. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit a aquesta hora, trobem circulació intensa a la C58. A Sant Quirze trobem 2 quilòmetres per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a la B30 amb 1 quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. I a l'AP7, on hi ha 6 quilòmetres, també el seu pas per Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha congestió a la ronda litoral amb aturades entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passant 5 minuts de les 7, ja hi ha data d'execució per al CAP Can Llong. El Departament de Salut preveu licitar les obres abans no acabi l'any perquè puguin començar l'any que ve. L'ambulatori porta anys de retard, ja que l'última data que havia facilitat la conselleria era que l'equipament havia d'entrar en servei el 2020. Si tot va com està previst, el CAP, ubicat a la Ronda Europa entre el Centre Cívic i l'antiga Masia de Can Uriac, hauria d'estar enllestit al llarg del 2022.
El projecte constructiu està a punt a l'espera de la revisió final. El pas previ per licitar les obres amb un termini d'execució de 18 mesos i un pressupost inicial d'1,8 milions d'euros. Així ho ha confirmat fonts del Departament de Salut a Ràdio Sabadell. El president de la Federació d'Associacions de Veïns i membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, Manuel Navas, ha valorat positivament el calendari facilitat per Salut i espera que es compleixi. També ha demanat que el nou ambulatori estigui ben dimensionat pel que fa als recursos, tant humans com econòmics. Navas s'ha referit així al fet que el CAP Can Llong estigui gestionat directament pel Taulí i que pugui compartir els professionals amb el CAP Can Rull. Són declaracions al Matí.
Mira, quan hi ha una infraestructura, es té de valorar els recursos que necessiten, econòmics, humans, de tot tipus, I a partir d'aquí, el que no pots treure és, bueno, desvestir a un santo para vestir a otro. Si ja n'hi ha mancances a altres caps, com volem que el mateix personal que hi hagi es distribueixi en dos o tres o el que sigui d'espais com tres caps o dos caps, no? Digue que és una qüestió d'aquestes que tampoc tenen massa sentit.
També en declaracions al magazín matinal de l'emissora, la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha responsabilitzat els governs del PSC d'haver aixecat barris sencers sense haver planificat els serveis necessaris.
És una evidència del creixement de l'anterior grup socialista. És a dir, construcció de barris, totxo pel totxo, urbanització per urbanització, però sense pensar que després allà hi viurien persones que necessitarien equipaments, com escoles, com CAPs, com centres cívics, com comerç, com verd urbà, com fonts. Tot això no es va tenir en compte. I d'aquella manera de fer, ara tenim espais, barris sencers, amb gent molt jove que hi viu, mancats d'equipaments. Quan parlem de model de ciutat estem parlant d'això, de planificar què necessitem per construir un nou barri.
Segons el projecte que va presentar la ciutat, l'aleshores conseller de Salut, Toni Comín, el nou ambulatori serà un edifici d'una planta de 1.685 metres quadrats. Constarà d'una zona assistencial amb 4 consultes de medicina general, 4 d'infermeria i una sala d'espera. També tindrà una zona polivalent amb sala de tractaments, 2 consultes, box d'extraccions i altres espais complementaris.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Obrim pàgina política, Lourdes Ciuró dona 100 dies de marge al govern de Marta Ferrés perquè li presenti els seus projectes de ciutat. Així ho ha apuntat la líder de Junts per Sabadell en declaracions al programa al matí d'aquesta emissora.
Una de les coses que m'agrada de Marta Ferrés és que diu que no vol perdre ni un sol dia. Doncs va, nosaltres li donarem 100 dies de marge, perquè són aquells 100 dies de cortesia, però que ens agradaria que el dia 101 ens vinguessin amb una proposta i si no la farem nosaltres.
Aquesta és la condició que Ciuró posa sobre la taula per determinar si Junts per Sabadell es convertirà en el suport que l'executiu del PSC i Podemos necessita per tirar endavant les seves mesures.
Per la líder de Junts per Sabadell, el més important ara mateix és portar les reivindicacions de la ciutat al govern català, un gest assegura pendent des de fa molts anys.
Volem una carpeta a cada conselleria. Si no tenim una carpeta a cada conselleria, altres ciutats les tindran i s'han de reivindicar i nosaltres hem de superar allò de que manen els meus o manen els altres. Primer és Sabadell.
Ciuró també s'ha referit a la declaració de Marta Ferrés com a testimoni del cas Mercuri el pròxim 24 de juliol. Ha defensat la necessitat de passar pàgina després de tants anys amb aquest cas obert i confia que hi hagi les sentències corresponents molt aviat.
El coordinador general i la secretària de Pirates de Catalunya dimiteixen després de denunciar actituds masclistes dins del partit. Es tracta dels sabadellencs Enric Pineda i Mabel Rodríguez, la número 2 del Front Republicà a les eleccions al Congrés del 28 d'abril. Ella mateixa ha explicat a Ràdio Sabadell com va ser aquesta mala experiència quan va veure que les seves opinions eren menys tingudes o rebia un tracte paternalista per part dels seus companys.
Però em sap greu perquè més penso que s'està naturalitzant, que vagin passant casos i casos i dius, mira, una més o una més que se suma al carro per... i això em va fer que tampoc ho volgués explicar perquè no m'he sentit tan atacada com es poden haver sentit altres companyes d'altres partits. Però és una situació que no hauria de ser normal.
Rodríguez va enviar una carta a la resta de membres de la coordinadora administrativa del Partit Pirata, formada per 6 homes més, els quals assegura que es van sentir atacats.
Arran d'aquesta mala resposta de l'organització, el seu coordinador general, Enric Pineda, també va decidir fer un pas enrere i abandonar el seu càrrec, per responsabilitat i perquè considera que no pot seguir defensant el partit.
I m'agradaria que el partit ho considerés i actués en conseqüència. El partit no actua en conseqüència i jo, com a membre d'un col·lectiu no vulnerable, però que veig la necessitat que també hi ha de canviar, quan veig que el meu partit no tira de la mateixa direcció que jo, doncs jo no... Ja no puc fer res més que posar de posar sobre la taula, escolta, s'ha de canviar, hem de fer aquestes coses, i quan veig que no hi ha aquesta predisposició, doncs només em quedava en marxa.
Rodríguez ha explicat que segurament continuarà votant el Partit Pirata perquè és qui millor representa les seves idees, tot i que després d'aquesta experiència assegura que serà més difícil.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
El petit comerç ha esperat avui al matí per aixecar la persiana amb les rebaixes. Tot i que ja fa anys que el sector està liberalitzat i que no hi ha cap llei que determini quin dia han de començar els descomptes, la majoria de comerços afiliats a associacions coincideixen en posar aquesta data conjunta per tal de fer més fort l'inici de les rebaixes. Una bona sintonia que aquesta temporada també s'ha complert.
Així ho asseguren tant el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, com el de l'Associació de Comerciants de Can Uriac, Miguel Tello. Una estratègia que serveix per fer front al potencial comunicatiu de les grans empreses i aconseguir fidelitzar els clients. Josep Maria Porta.
La por que tenim és que acabi diluint-se, però bueno, encara la gent s'està esperant per engegar i començar aquest dia 1. I sí, es veu això, ganes de que la gent espera per començar a fer-ho.
Tot i aquesta aposta dels comerços associats, molts altres han optat per aprofitar la llibertat que els dona la legislació per iniciar les rebaixes segons els seus interessos. N'hem parlat amb uns quants.
No, aquí no hacemos rebajas, porque por norma nuestro producto ya tiene un precio muy reducido y entonces, claro, no podemos rebajarlo mucho más. Tenemos algunos productos que sí que a veces rebajamos un poco el precio, pero son como promociones estacionales.
No sé si es que hay poca comunicación, porque en años anteriores las rebajas siempre empezaban en el 1 de julio y ahora veo que cada uno hace un poco lo que quiere.
Vam començar el dia 20, oficialment. Bueno, crec que és una tendència de fa anys, que les coses s'adelanten. Bueno, és que això és una multinacional. Suposo que veuen l'estat del mercat i diuen, bueno, pues adelantem.
Hem començat ja fa 2 setmanes. Hem començat més d'hora perquè estem de liquidació.
Hem començat el divendres passat. Aquest any sí que s'ha avançat una miqueta, Suposo que no ha sigut les vendes previstes aquesta temporada i han fet rebaixes abans.
Perquè ha sigut un hivern molt llarg, la calor ha vingut ara i hi ha molta roba que no s'ha venut.
Bueno, ara n'hi ha lliure mercat. Llavors cadascú pues, comença ofertes o rebaixes depenent de la cadena pues, quan vulguin ells.
Aquest any els principals descomptes es veuran en el sector del tèxtil, ja que són els que tenen més estoc a les botigues. Tot i això, Miguel Tello ha explicat que és un any que ha estat bastant estancat i esperen remuntar les xifres amb aquesta temporada de descomptes.
Venim d'un any amb poca mobilitat, amb poca alegria. Les vendes molt, si no baixes, però molt parades, molt tranquil·les. Llavors trobem, sobretot aquest dic, hi ha botigues que encara tenen un estoc bastant, bastant gran i volen aprofitar-ho, i tenen aquestes ganes d'aprofitar-ho per treure aquest estoc.
Amb tot, les dues associacions continuen apostant perquè la Generalitat determini una data d'inici de les rebaixes perquè tots els comerços juguin amb igualtat de condicions. Històricament, aquestes s'allargaven fins al 31 d'agost.
Més notícies en format més breu. L'Ajuntament intensifica les mesures de control de plagues al conjunt de la ciutat.
Davant les altes temperatures, l'administració local està reforçant les actuacions per prevenir plagues, especialment de rosegadors i de paneroles. N'ha parlat la regidora de Salut, Sònia Sada.
Durant tot l'any es fan actuacions programades al clavegueram, així com equipaments municipals, mercats, escoles, altres instal·lacions, i ara amb l'arribada de l'estiu i de la calor, aquestes actuacions s'incrementen per prevenir la proliferació de plagues.
D'altra banda, també es fa tractament per avisos de veïns que tenen un servei d'atenció les 24 hores. La informació de presència de plagues es pot fer presencialment a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o per internet.
Més de 2.400 persones han visitat el Sincrotró Alba aquest cap de setmana durant la 8a edició de la seva jornada de portes obertes.
Els assistents han pogut fer una ruta de 2 hores per l'accelerador de partícules de Cerdanyola. Així mateix, també han pogut participar en demostracions sobre el seu funcionament.
Una conductora beguda xoca contra 7 vehicles estacionats a la ronda Collsalar que Can Uriac.
Els fets van tenir lloc ahir a les 6 del matí. La jove de 28 anys va donar positiu, gairebé triplicant la taxa màxima permesa. La noia està acusada d'un presumpte delicte contra la seguretat vial.
3 contenidors calcinats al carrer Himàlaia, a la plana del Pintor.
L'incendi, que es va produir a 9:15 del matí de diumenge a l'alçada del número 22, va començar en un dels recipients i es va estendre la resta provocant una gran columna de fum negre. Finalment, 3 contenidors de paper, plàstic i escombraries van resultar cremats completament.
I els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort violenta d'un jove de 30 anys aquest cap de setmana a Sabadell.
L'home va ser localitzat al carrer de Gràcia, al centre, amb diverses punyalades la matinada de dissabte a diumenge. Encara no hi ha cap persona detinguda en relació als fets. Segons els veïns, l'home freqüentava la zona i l'assassinat podria haver estat motivat per una baralla de bar.
Obrim pàgina cultural quan passa 1:15. Aquesta nit el Frex Festival deixa tot el protagonisme a l'acordió. A 9:45 de la nit, l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro, s'endinsarà les arrels folklòriques de diversos països, adaptant obres tradicionals o tocant originals pensats especialment per aquest tipus d'instruments.
Entre les melodies que ressonaran a l'amfiteatre dels Jardinets de l'antiga Caixa Sabadell hi haurà l'espanyola La Danza del Fuego, però també ritmes de Dalmàcia, Rússia, Irlanda, Kènia, l'Argentina o el Brasil. Ara bé, el públic haurà d'endevinar d'on és cada peça que escoltaran. Ho explica el director Maestro.
Les obres del concert no estaran en programa. El programa demà, de fet, és un mapa mundi amb xinxetes a diferents llocs del món. El públic, mentre ho escolta, pot intentar endevinar de quin país prové aquella música, on està inspirada, etc. És un programa atractiu, força trepidant.
A més, el repertori també inclourà les peces que l'Orquestra Sabadellenca va interpretar al concurs trienal que se celebra a Àustria, on van quedar en 4ª posició d'un total de 39 orquestres internacionals. Aquest viatge a través de les músiques del món ha esgotat totes les entrades per la sessió d'aquesta nit.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Saps què és el llenguatge radiofònic?
És paraula.
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 També és música.
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 Clar, dic
patapam. Efectes sonors. Dic
silenci.
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 Som estudiants del Mare de Déu de la Salut i hem vingut a aprendre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del Suprem, que ha preguntat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat de Junqueras contra el criteri de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.
En la interlocutòria destaca les lleis de transitorietat, el 20S, l'1 d'octubre i els fets que, i el fet que els exiliats tinguin suport del govern per justificar la presó provisional. Dins d'aquesta, els magistrats formulen tres preguntes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per determinar la interpretació de l'article 9 de protocol número 7 d'aquesta Unió quan es refereix a la immunitat dels eurodiputats.
Puigdemont i Comín reclamen mesures cautelars al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per ocupar l'escó d'eurodiputats.
Fons del Tribunal confirmen a l'ACN que és un recurs contra l'Eurocambra i que el Tribunal General es pronunciarà aviat. Aquests també confirmen que el recurs és contra el Parlament Europeu per la seva actuació davant la situació de Puigdemont i Comín.
I precisament ara acabem de saber que la justícia europea ha rebutjat que Puigdemont i Comín prenguin per ara possessió de l'escó. El Tribunal General ha denegat que, com a mesura provisional, puguin ser la sessió constitutiva de demà a Estrasburg, però la decisió admet recurs. D'altra banda, Donald Tusk, el president del Consell Europeu, suspèn la cimera pel repartiment dels càrrecs fins dimarts al matí.
Davant el bloqueig per pactar un paquet de noms, i en especial el del successor de Juncker al capdavant de la Comissió Europea, el polonès ha decidit suspendre les converses i reprendre-les demà a les 11 del matí.
El motiu d'aquesta suspensió ha estat la divisió dins del PP europeu per concedir la presidència de la Comissió Europea als socialistes.
Aquests van proposar a Frans Timmermans per succeir Juncker, però el Partit Popular s'ha negat a acceptar-ho. La reunió entre els líders europeus s'ha reprès aquest matí després de converses infructuoses fins ben entrada la matinada. Mentre que la cancellera Angela Merkel s'havia obert a una proposta que plantejava Timmermans per la presidència de la Comissió, el PP europeu s'ha revoltat en contra del pla.
Manifestants de Hong Kong irrompen al Parlament en l'aniversari del traspàs a la Xina.
Els manifestants de Hong Kong han entrat finalment per la força al Parlament després de tirar la porta a terra amb barres de ferro, pedres i maons i d'haver destrossat les tanques externes. Al matí han estat intentant entrar durant 4 hores. A fora es calcula que hi havia unes 10.000 persones concentrades que han participat en una multitudinària manifestació.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ian Mackay podria ser el primer fitxatge del Centre d'Esport Sabadell 2019-2020. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el gallec és la prioritat de la comissió esportiva del club per reforçar la porteria.
Una figura de garanties que els arlequinats busquen, però que s'ha topat amb la competència del Recreativo, també interessat amb el porter. A priori, si s'acabés consumant el fitxatge, només seria el primer d'una desena que ha de signar el club, ja que ara mateix només hi ha 9 futbolistes amb contracte i que estan citats per començar la pretemporada. A l'espera, per cert, del resultat de demà de la reunió entre Àngel Martínez i la Comissió Esportiva per la renovació del gironí. Mackay, titular aquest any amb el Real Murcia, és una cara coneguda al Sabadell, ja que ja va jugar en el seu dia a la nova Creu Alta, concretament a la temporada 2011-2012, quan el Sabadell militava a segona divisió. Una lesió a la pretemporada el va apartar de la titularitat, que va passar a David de Navas, i el coruñés només jugaria 4 partits abans d'abandonar el club per marxar a l'Atlético Baleares.
Els Balears, per cert, tornaran a jugar a segona B després de caure l'última eliminatòria del play-off d'ascens a segona contra el Mirandés. De la mateixa forma, l'Hèrcules també va poder complir l'objectiu en perdre contra la Ponferradina.
I com era d'esperar, hi ha un overbooking d'equips catalans, valencians, balears i aragonesos. En total, 23 llicències amb els ascensos del Prat i la Nucía. Les propostes que sorgeixin a partir d'ara a les federacions territorials es posaran a debat el 10 de juliol a l'Espanyola. Ara mateix s'obren dos escenaris més viables. D'una banda, que el centre d'esports pugui quedar aparellat amb els 11 equips catalans, els 7 valencians i els 2 aragonesos, i de l'altra, que la temporada que ve es vegi les cares amb els catalans, tots els valencians menys l'Orihuela i els 3 balears.
I a la Nacional Juvenil, el Mercantil ja té tancada la plantilla per la temporada que ve. Els blaugrana supliran les baixes reforçant-se amb jugadors de les categories inferiors del club i amb 8 noves incorporacions.
Els fitxatges són els següents: els porters Diego López i Àlex Ortiz, els defenses Gerard Roca i Sagar Escoto, els migcampistes César Paredes i Toni Torrent i els atacants Aitor Montaña, Roger Lisso, Adrià González i Musa. Per Carlos López, el tècnic mercantilista, aquest any hi haurà més fons d'armari.
Quan tu una plantilla no l'acabes de confeccionar del tot, perquè hi ha un entrenador que evidentment decideix,
aquest any, tant com a director esportiu com a entrenador, he pogut decidir pràcticament el 100% de la plantilla amb els meus companys que evidentment m'han ajudat. Llavors, com a plantilla, em sembla millor, perquè em sembla molt més competitiva i no, potser no tindrem un 11 o 6-7 jugadors tan clars com teníem l'any passat, que si estàvem bé jugant sempre.
A més, Jonan Herbolés, que es va desplaçar a Cádiz per canviar d'equip, finalment es quedarà a Arraona Marinals, una decisió que López considera molt positiva pel seu gran talent.
Hem tingut la sort de que el Jonan, que anava a Cádiz, no ho ha acabat de trobar clar en temes residències i de diners i això, i al final doncs ell ens va donar la paraula que no aniria cap dibuix d'honor si no anava a Cádiz i se'ns queda, que és una notícia importantíssima per nosaltres, perquè penso que tenim un jugador amb un talent major de molts equips de la categoria.
López ha pogut configurar la plantilla al seu gust i per ell el mercantil s'ha de proposar com a mínim consolidar-se a la Nacional Juvenil.
Mati Ortiz no disputarà el Mundial de Guangzhou per decisió tècnica de la selecció espanyola de waterpolo. La defensora de boia de l'Astralpool Natació Sabadell ho va anunciar dissabte a través de les xarxes socials, donant a entendre que la seva etapa amb el combinat de Mikioka ha arribat al seu final.
Ortiz admetia que era un moment dur d'assumir, però es mostrava satisfeta de tots els èxits assolits. En el seu currículum hi ha una plata olímpica, un or i una plata mundial, i un or i un bronze europeu. El seleccionador Mikioka ha decidit prescindir d'ella pel torneig amistós de Rotterdam que comença avui i servirà per preparar la cita mundialista. Només hi ha dues jugadores de l'Astralpool convocades per anar a Holanda, Judith Forca i Laura Ester. A més de Mati Ortiz, tampoc ha viatjat Maika García, que continua recuperant-se després de ser operada el passat dijous d'una fractura del quart metacarpià de la mà dreta.
Avui ha començat la segona edició del Campus Álvaro Ferrer a les instal·lacions de l'UAR Gràcia. Tot i anunciar la seva retirada fa dues setmanes, el vellesà del Fraikin Granollers no ha deixat de banda mai el seu compromís amb aquest projecte.
El veterà jugador de 37 anys ha passat per molts clubs, entre d'altres la de Marleón, l'Atlético de Madrid o el mateix Fraikin Granollers, i fins i tot ha travessat les fronteres per jugar al Hannover. Tots aquests valors que ell ha adquirit al llarg de la seva carrera professional són els que pretén transmetre durant el campus. Són declaracions de Ferrer al programa Al Matí.
Aprendran valors sobretot de treballar en equip. Jo crec que compartiran i seran, els traurem dels seus cercles habituals, és a dir, hauran d'aprendre valors com pot ser la solidaritat, com pot ser, doncs, com bé t'he dit, sobretot el treball en equip, el ser exigents amb ells mateixos. Els introduirem també doncs petites càpsules de competitivitat, no?, per també motivar-los. Jo crec que tenim infinitat de valors.
L'esdeveniment esportiu compta amb una 50ena d'inscrits per setmana i la seva popularitat es pot atribuir a la qualitat en l'organització. L'OAR ha cedit un pavelló, una pista exterior i una d'envol platja i l'equip tècnic està format pel mateix Ferrer, Òscar Monge, el director del campus, i Roy Sánchez, entrenador del Barça B. També serà Jens Burke, l'entrenador del Balingen de la Bundesliga alemanya.
I sortim fora de Sabadell. Avui és notícia que Svetislav Pesic continuarà al front del Barça Lassa de bàsquet.
El tècnic serbi, a punt de complir 70 anys, seguirà dirigint els Blaugrana fins al juny de 2021. El seu contracte acabava aquest estiu i Pesic ha donat el sí per prolongar-lo després d'aconseguir dues copes del rei amb l'equip en els últims dos anys.
Encara en bàsquet comença l'agència lliure de la NBA.
El català Ricky Rubio, per exemple, marxa a Phoenix Suns. Un dels moviments més transcendents s'ha donat amb el traspàs de Kevin Durant i Kyrie Irving a Brooklyn Nets, a més d'altres operacions com l'arribada de D'Angelo Russell als Warriors.
L'Inter de Milà fa oficial el fitxatge de Diego Godín.
L'excentral de l'Atlético de Madrid ha firmat amb el club milanès fins al 2022 i arriba lliure després de 389 partits amb l'equip del Cholo Simeone, on ha marcat 27 gols.
I Novak Djokovic ha començat la defensa del títol de Wimbledon amb un còmode triomf al Gran Slam britànic.
El serbi ha vençut Filip Kolsraiber per 6-3, 7-5 i 6-3. A la segona ronda es veurà les cares amb Denis Kudla, que s'ha desfet de Malek Jasiri per un còmode 6-1, 6-1 i 6-3.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 1 de juliol. Recordeu que tot el que us hem explicat i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. No us ho perdeu, podeu seguir informat, recordeu, seguint-nos aquí a Ràdio Sabadell. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.